Radio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Comencem la segona hora del Penedès en xarxa amb l'entrevista d'actualitat que avui dediquem a l'estrena del curtmetratge La Tristesa, que tindrà lloc aquest diumenge a la Comprativa de Llorenç del Penedès. Un curt dirigit per Joaquim Sicart, amb qui parlem tot seguit des dels estudis de Domenys Ràdio.
Doncs sí, Sílvia, i és que precisament el seu director, el Quim, ja el coneixeu molts i moltes de vosaltres d'aquí del Penedès en xarxa, perquè no seria la primera vegada. Vam tenir Més enllà de la foscor, i aquest diumenge, per fi, com tu deies, Sílvia, l'estrena aquest curtmetratge que estem esperant en Candeletes, a la Comprativa, La Tristeta. Quim, molt bon dia.
Molt bon dia a totes, què tal?
Com estàs? Content?
Doncs mira, sí, content i esperant ja que d'aquí 3 dies doncs puguem presentar això a tothom.
Aquest curtmetratge t'ha donat goig, d'alguna manera, perquè a més ha estat premiat. I això suposo que és una alegria per tu.
Sí, home, sí, i tant. Això és el més gran, no?, després de tot, perquè al final aquest curtmetratge no deixava de néixer d'un projecte escolar, no?, com aquell que diu. Però bé, la meva intenció sempre va ser donar visibilitat al treball que havíem fet entre tots els companys i companyes. El resultat era un resultat molt digne, molt, molt professional i sabia greu que es quedés en un calaix, no? I vam estar des del 2021 fins a pràcticament aquests principis del 2023 distribuint-lo per festivals i déu-n'hi-do, 19 seleccions en festivals internacionals i d'aquestes 19, doncs, nominacions en diferents categories. Vull dir que això ja és un goig perquè de que te'l seleccionin ja de per si és un reconeixement important, però que a més et nominin amb categories concretes, no? El muntatge, la direcció de fotografia, la direcció, a la banda sonora, tot, doncs encara fa més goig. I després que et premin, no? Que et donin un premi, doncs també, i n'hem recollit 3 de premis dintre de tot, un també per la, com a millor pel·lícula LGTBI, un altre també a millor musical i després un altre pel disseny del cartell, i vull dir que tot això se suma a aquesta alegria, no?, de veure la feina ben feta.
Com va sorgir la idea del guió, primer de tot, i després ja parlarem de la ubicació on es va rodar i com va anar tot plegat?
Doncs mira, la idea va néixer... Jo soc de Llorenç del Penedès i aquí a Llorenç del Penedès tenim una revista que es diu Portal Nou, que es dedica a recollir a la història del poble i de tant en tant, doncs, també com a associació cultural organitza esdeveniments culturals. I el 2011 van crear un festival anomenat Simbiòtic, en què diferents artistes externs de Llorenç venien i creaven alguna obra en relació al poble, i en concret hi van haver uns, que el Francesc Torrent i la Pei Hui, que la Bella Fam, que van crear un romanço inspirat en Llorenç del Penedès. I dintre aquest romanço van introduir la cançó de La Tristeta, la cançó que dona origen a La Tristeta, però ells la van introduir per la seva història, no?, d'una manera concreta. Però allò ja em va sembrar a mi com una llavoreta, perquè era una cançó molt, molt, amb una càrrega dramàtica molt intensa, que em va commoure d'alguna manera, no? I vaig pensar, ostres, d'això s'ha de fer... No ho sé, em remou coses, em fa dir coses, em fa pensar, no? I llavors, bé, vaig deixar allò com un stand-by amb un calaix, aquella idea, i allí es va quedar fins que, et parlo del 2011, doncs, el 2019, estudiant jo a l'EMAB, a l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, a l'hora de fer el projecte de final de grau, doncs vaig voler recuperar aquesta idea després de tant de temps per fer-ne un curtmetratge que expliqués, bé, que partint d'aquesta cançó, que és una cançó tradicional catalana que està enregistrada des de l'any 1988 per el grup de recerca folklòrica d'Osona, Doncs vaig voler dir, vinga, ara és el moment de poder fer alguna cosa, no? I donar-li forma de curtmetratge. I d'aquí va sortir una mica la llavoreta. Des d'aquell 2011 fins ara ha anat evolucionant i s'ha convertit en la pel·lícula que podem veure.
I clar, aquella llavor fins al 2020, com escolliu també les ubicacions per gravar, per rodar?
Doncs mira, jo, com ja he dit, sóc del Baix Penedès i a l'hora de buscar la ubicació, bueno, no sé si has pogut veure el curtmetratge en primícia, potser, allò,
no,
alguna imatge.
Encara no. Haig d'esperar-me aquest diumenge, a les 12.
Sí, no? Doncs bé, la història és partint de la cançó, però nosaltres l'hem volgut ubicar amb un passat recent, proper, proper a nosaltres, diguéssim. L'hem situat a l'acció als anys 50, en un entorn rural. Aleshores, doncs, clar, calia trobar una ubicació mig natural, que pogués ser el més natural possible, però que també transmetés molta càrrega dramàtica, o sigui, buscar que els mateixos escenaris transmetin el to. Al final aquest curtmetratge és un drama, la cançó és dramàtica i la història passa durant un enterrament, no? I llavors, clar, buscàvem uns paratges que acompanyessin amb tot aquest to i primer ens havíem complicat molt la vida remenant i buscant per tot Catalunya, per fer comissions, per buscar localitzacions i això, i de cop un dia se'm va encendre la llumeta i dic, ostres, però si aquí al Baix Penedès tenim tota la zona de la muntanya muntanyosa del Montmell, que allà hi ha molts llocs amb molt de potencial, que jo ja havia treballat amb Dins la fosca i anteriorment, vull dir que ja m'ho coneixia una mica. I després vaig dir, ostres, aquí a la Juncosa del Montmell hi ha la Pedrera d'Olòmies i és un entorn molt àrid, molt feréstec, vull dir, sí que és un lloc on extreuen material per pedra, no, diguéssim, però de per si la ubicació fora de les instal·lacions, el que és muntanya, la muntanya mateixa que està picada i treballada, doncs ens plantava un escenari, no sé com dir-t'ho, gairebé com els Monegros, no? Un lloc així àrid, polsós, desèrtic, i va ser com, bueno, provem d'anar allà, i em vaig posar en contacte amb la gent d'allà de la Pedrera i bueno, amb la proposta els hi va encantar, s'hi van mostrar molt disposats des del principi i va ser un plaer i va ser tot molt, molt, molt fàcil i molt agradable treballar allà amb ells.
Déu-n'hi-do, situam al Montmell, tens alguna història, no?
Sí, bueno, és un entorn que és això, que el tenim molt proper, que és molt ric, trobo, en paisatge, en pobles, en cultures, en tradició. Vull dir que al final, doncs, bé, és com allò, un espai fetitxe gairebé ja, no?
Qui t'ha acompanyat de l'elenc? Qui són els que t'han acompanyat en aquesta aventura?
Doncs mira, per l'elenc, pels actors i les actrius, vam realitzar un càsting també, organitzat des de l'escola. Això formava part, diguéssim, del treball que calia fer. I tenim una mica de tot. Tenim des d'actors i actrius de renom que van acudir al càsting, que el van passar sobradíssimament i que ens van enamorar des del principi i van voler comptar amb ells, com per exemple la Laia Fontan, que és una actriu jove que ho està petant bastant últimament. No sé si fa uns anys havíeu vist alguna sèrie de TV3 que es deia Les de l'Hockey, que eren un grup de noies que jugaven a l'hoquei, doncs ella havia participat en aquesta sèrie, o ara mateix, que estan emetent Els Hereus de la Terra, doncs també, vull dir, i a més amb una llarga trajectòria com a actriu, després també és cantant, vull dir que és una d'aquestes actrius totals que et fa qualsevol cosa, i va ser un plaer molt gran treballar amb ella. Després també tenim el Quimet Pla, per exemple, fundador dels Comediants i actor de gran trajectòria teatral, televisiva, cinematogràfica. I després doncs, tenim altres actors, actrius, que venen des del teatre, venen des de també haver treballat en altres projectes audiovisuals. I després també vaig picar la porta, escombrant una mica cap a casa, al grup de teatre de la Comprativa, de Llorenç del Penedès, perquè allí també hi ha actors i actrius que també algunes vegades s'han deixat enredar i aquesta doncs també alguns es van voler sumar a l'aventura, encara que fos potser la primera vegada que es posaven davant d'una càmera, no? El canviar de teatre a cinema és allò una mica diferent, però al final no és deixar de fer teatre una mica.
Clar.
I vull dir, he estat molt, molt, molt ben acompanyat per actors i actrius, ja et dic, des de més lluny com des de més a prop, vull dir, ha estat una família molt bonica.
T'esperaves aquest èxit?
Bé, no, en certa manera, no, perquè aquestes coses les fas per... Bueno, el curtmetratge el vam fer perquè tocava fer-lo, no? Però al final jo tenia ganes de que allò no quedés amb un simple treball, que no... Vull dir, l'acabat és molt bo i tenien ganes de mostrar tot això, no? Tota aquesta feina. I al final... L'esforç va ser doncs, intentar trobar el màxim de finestres de visibilització possibles perquè el poguéssim ensenyar. I bé, la sorpresa ha estat després el rebre aquestes reaccions de trobar que sí, que realment agradava, que hi havia resposta positiva, que hi havia molt bon feedback. I bé, és allò, no?, que quan vas amb les mans buides sense esperar res a canvi... Tot el que et ve, per poc que sigui, doncs t'omple d'alegria i la veritat és que sorpresos, però molt positivament.
Clar, val a dir que a tot això us va enganxar la pandèmia.
Sí, 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 sí. Bé, bueno, vam estar molt de sort perquè vam haver de gravar, o sigui, vam gravar... Diguéssim que això, aquests projectes els realitzàvem tots els alumnes del segon curs de l'escola... I, clar, entre tots els alumnes ens havíem d'organitzar per quadrar calendaris, perquè a l'escola després també et deixa els materials i tal, i, clar, no podem estar gravant tots els mateixos caps de setmana, sinó que ens hem de distribuir, no? I nosaltres, allò, bueno, era novembre del 2019 i ja tocava triar dates de rodatge i, bueno, ens vam anticipar molt, nosaltres molt optimistes, de dir, bueno, agafem el primer cap de setmana lliure, no? Que el primer cap de setmana que hi ha al calendari. I, ostres, vols dir que hi arribarem? Perquè això és ja, no? És el febrer i estem al novembre i s'ha de fer molta feina de preproducció i tal. No diu, bueno, és igual, mira, l'agafem i si no hi arribem ja ens anirem al final a la cua per abril o maig, no ho sé. I, bueno, ens vam ficar els primers, sí que vam arribar a temps, vam gravar el 29 de febrer i el 1 de març, o sigui, un dissabte i un diumenge. Vam poder gravar, molt bé. Sentíem a parlar de la pandèmia estava arribant, la cosa s'anava acostant, però encara no havia esclatat aquí, diguéssim. I després del rodatge, al cap de 15 dies, va ser quan ens van confinar tots. O sigui que vam anar justíssims, vam poder gravar-ho tot, llavors ens van confinar, clar, al principi amb molta incertesa, sense saber quan podríem continuar o no, al principi havia de ser poc temps, després va acabar sent mesos. I bé, per sort és això, teníem el material gravat, només calia fer la postproducció, bueno, que, només.
Només,
hi ha molta feina, però ja ens ho podíem prendre amb més calma i des de casa també, com que llavors és treball d'oficina, com aquell que diu, d'ordinador i d'anar editant i muntant i tal, doncs bueno, vam poder anar fent i clar, fins que no vam tenir el resultat del muntatge que nosaltres volíem, doncs vam acabar de passar el 2020 una miqueta. I el 2021 va ser quan vam començar a fer la gira de distribució i fins avui.
Déu-n'hi-do. Es diu ràpid, eh? Per clar, has dit, la feina de producció que hem començat a arribar és la part més feixuga, potser, de bueno, a banda del tema de gravar. El fet de que fos un curtmetratge reivindicatiu que mostrés aquest, el LGTBI, ha donat potser més força o no?
No ho sé. A veure, jo penso que... O sigui, jo tinc molt clar que amb el que costa fer cinema avui en dia, poder arribar a fer aquest curtmetratge era gairebé un regal, perquè al final era una història que tenia guardada, que tenia ganes d'explicar també d'una manera de reivindicar ja no només la cultura i la tradició catalana en llengua catalana i fer una pel·lícula en català, 100%, sinó doncs, això, no? De donar visibilitat a un col·lectiu que sempre ha existit, sempre les persones LGTBI sempre hem estat aquí, però sobretot donar aquesta visió des d'un punt de vista rural, no? Perquè a vegades és potser el lloc on encara hi ha bastant d'estigma o de prejudici I volíem mostrar una història que, diguéssim, bueno, sempre hi hem sigut, sempre hem hagut de viure el que ens ha tocat viure, el que ens ha passat al llarg de la història, i per això, de fet, el vam situar més o menys a la dècada dels anys 50, en aquest entorn rural, no? Venim d'una postguerra, en època franquista, per fer-nos plantejar. El curtmetratge, al final, és un reflex de la nostra realitat, del dia a dia, per fer-nos emmirallar i dir, ostres, vols dir que estem avui en dia tan bé com ens pensàvem? No? Vull dir, l'acció passa als anys 50, veus que hi ha una opressió, que hi ha una persecució encara a aquest col·lectiu, però dius, ostres, avui en dia sí que hem guanyat alguns drets, però és que estem veient a tot arreu que l'extrema dreta està tornant a pujar d'una manera que ens vol fora, ens vol eliminar, no? Ens vol... I llavors, doncs era necessari fer, i crec que segueix sent necessari al final fer cinema, jo penso que has de voler fer, vull dir, no pots fer una cosa buida, no? Has de voler transmetre un missatge, uns valors, uns principis, al final és una manera també de fer política. I no sé si això ha ajudat també a visibilitzar, a tocar sensibilitats, a que la gent doncs, el volguessin programar en els seus festivals, el volguessin seleccionar. Penso que en part sí, perquè al final són realitats que encara avui en dia no s'ha fet prou per visibilitzar-les, no? I el cinema és una eina que arriba a molts públics, que arriba a molta gent, i és una altra manera de poder acostar aquestes realitats al públic. I llavors, doncs, si hi ha hagut alguna ocasió en què això, tots aquests valors han servit perquè la tristesa es visibilitzés, doncs benvinguts siguin.
Després d'aquestes projeccions que van programant als festivals, l'última, la projecció pública, la volies fer a la cooperativa, per tant, que aquesta gira de distribució, com serà aquest diumenge? Què ens hi trobarem?
Doncs sí. De fet, l'ideal hauria estat poder fer aquesta projecció, potser que hauria fet més gràcia un cop acabada la pel·lícula i abans de començar a tombar pel món, no? Però, clar, la situació que era, doncs, ho feia difícil també amb les restriccions d'espais interiors, mascaretes i tot plegat. Doncs al final l'hem hagut de fer ara, al final, però també és una manera bonica de poder tancar tot aquest cicle, perquè ara ja l'hem deixat de distribuir de moment, i és una manera d'acostar-la a tota aquella gent que durant tot aquest temps ens ha anat seguint, ens ha anat fent costat, ens ha anat felicitant, i és una manera de tornar, no?, tot aquest agraïment. I aquest diumenge l'acte serà, doncs, una miqueta això, un acte amb família, que hi haurà molta part de l'equip, tant artístic com tècnic, però evidentment és un acte obert a tothom, amb entrada lliure, que pot venir tothom qui vulgui per compartir-ho, on projectarem la pel·lícula, explicarem una miqueta, doncs, els orígens, on neix tot, les temàtiques que s'hi parlen. Després també hi haurà un petit recorregut per totes aquestes seleccions i premis que hem anat rebent a nivell internacional. I després també hi haurà, doncs, una part amb un petit vídeo de making of per poder veure tot el procés darrere les càmeres, parlar de la cançó, d'alguna anècdota que ha sortit per aquí al llarg de tots aquests mesos, i sobretot això, compartir-ho amb l'equip, que també estaran allà, i que tothom el pugui veure.
Penseu tornar a festivals o això com funciona exactament?
Doncs mira, de moment no. O sigui, els curtmetratges normalment tenen una vida útil, entre cometes, de distribució, perquè, clar, molts festivals, clar, si tothom presentés curtmetratges de qualsevol any, de qualsevol època, no sé què, doncs curtmetratges precisament se'n fan bastants. Llavors no donarien a l'abast. Llavors el que molts festivals fan és acotar a un any o dos vista enrere, no? De dir, doncs, les pel·lícules que s'inscriguin no poden estar produïdes més tard del 2021, per exemple, no? Llavors, clar, més o menys et dona una vida útil d'uns 2 anys per poder entrar en la majoria de festivals. Per tant, de moment, nosaltres ara ja hem conclòs aquest cicle, però sí que estem oberts de... Bueno, es fan mostres de cinema, es fan xerrades, perquè penso que al final un curtmetratge, doncs, a part de poder ser exhibit en un cinema, en una sala, etcètera, etcètera, també és un bon recurs, per exemple, per acompanyar, doncs, sobretot això, no? Si a més a més tractes temes concrets, amb uns nínxols concrets de temàtica, no? LGTBI o temàtica de tradició catalana, música, el que sigui, doncs estem oberts a que aquest curtmetratge, per exemple, doncs mira, el puguin ser exhibit en una mostra, per exemple, de música tradicional catalana o en unes jornades de LGTBI, no? Vull dir, al final tot plegat, tot suma, no? Enriquir i que això arribi a més gent. O sigui que ara, de moment, la tristeta para de tombar el món i torna aquí, s'estableix i a partir d'aquí, doncs, el que també segurament en algun moment, tard o d'hora, el publicarem de manera online, que la gent el pugui veure des de tot arreu i ja està.
I algun projecte que tinguis entre mans?
Bueno, sempre hi ha coses allí bullint a l'olla. Però, clar, són idees, són projectes. Mira, com la tristeta mateixa des del 2011 que estava allí, no?, que va començar. Sí, sempre hi ha idees, però a vegades és això, que trobes a faltar o el temps o els recursos per poder-les dur a terme i les has de deixar o les has de tenir en pausa o anar fent a poc i esperar que arribi el moment, no? Doncs, bueno, sempre hi serà. L'important és això, anar fent bullir l'olla i tant de bo surtin més ocasions com aquesta per poder anar explicant històries, que al final és el que m'agrada.
Doncs esperem amb moltíssimes ganes que arribi aquest diumenge a les 12 del matí a la cooperativa de Llorenç del Penedès per veure aquesta estrena aquí a la nostra terra, a la nostra comarca de la Tristeta, i enhorabona per tots els èxits que heu aconseguit i a seguir endavant.
Moltes gràcies, Lourdes. Us esperem a tots.
Una abraçada.
Una abraçada.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Tot festejant la tornada de l'último de la fila, recuperem aquest Insurrección.
Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, verdaderos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida. Fotos a contraluz. Hey. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:45, encetem el segon repàs del matí a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Roben medicaments després de ruixar el conductor amb esprai pebre. va ocórrer a la Bisbal del Penedès i els Mossos d'Esquadra van detenir poc després els dos sospitosos que han ingressat a la presó. Dos homes van ingressar el dissabte a la presó acusats d'haver robat més de 21.000 euros en medicaments d'un camió estacionat en l'àrea de descans de l'AP2 en el terme de la Bisbal del Penedès. Van ruixar amb esprai de pebre el conductor del camió. Van ser detinguts poc després pels Mossos d'Esquadra en l'AP7 quan fugien cap a Barcelona. El robatori amb intimidació es va produir a 3:45 de la matinada del passat divendres en la citada àrea de descans, situada en el punt quilomètric 227 sentit Barcelona. Els agents van registrar tant els posteriorment detinguts com el vehicle. Van recuperar les dues caixes de medicaments. El conductor també portava dos ganivets de gran grandària. L'economista Francesc Ferrer és el nou president del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, en substitució de Pere Montserrat Ferrer. Francesc Ferrer ha estat la candidatura de consens de tots els grups municipals i a proposta de l'Ajuntament ha estat aprovat el seu nomenament pel Consorci de Salut i Social de Catalunya. El Consorci Sociosanitari de Vilafranca es va constituir l'any 2002. Està integrat en les xarxes de serveis públics com a proveïdor del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Protecció Social i com a principal missió s'encarrega de la gestió del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. Francesc Ferrer és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, professional amb una dilatada experiència de prop de 30 anys en l'àmbit de la gestió sanitària, ha estat gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, del Laboratori Clínic Intercomarcal de les Comarques de l'Anoia, Alt Penedès i Garraf, del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, quan es va posar en marxa el Ricard Fortuny, i de l'Institut Català d'Oncologia. Obertes inscripcions per participar en la cronoescalada solidària de Santa Fe, la Granada. Dissabte 7 d'octubre a les 5 de la tarda se celebrarà la 6a edició de la cronoescalada Santa Fe, la Granada, una prova atlètica de caràcter solidari organitzada conjuntament pels ajuntaments dels dos municipis. El recorregut de la prova és de 830 metres i 33 metres de desnivell positiu, amb sortida a les escales de l'església de Santa Fe i arribada al castell de la Granada, després de transcórrer per l'històric camí de les costes. El preu de la inscripció és de la donació d'una ampolla d'oli d'un litre que es destinarà al Banc dels Aliments. Les inscripcions ja estan obertes i només es poden formalitzar a través del lloc web www.lagranada.cat. Tanmateix, s'hauran de completar el mateix dia de la prova quan es faci la donació de l'ampolla d'oli abans de prendre la sortida. Serà el moment en què s'entregarà el dorsal als participants. La cronoescalada s'inclou en el programa d'actes de la Festa del Mos de la Granada i de la Festa Major de Santa Fe del Penedès. Aquest divendres s'inaugurava a la Sala dels Trinitaris l'exposició Abecedari Solidari, una mostra visual i literària que pren com a punt de partida el llibre Abecedari, una joia solidària que va escriure Miquel Martí i Pol amb la complicitat del seu amic personal Ramon Besora. El llibre és un recull de 26 haikus escrits per Miquel Martí i Pol a partir del mateix número de lletres de l'Abecedari i amb la temàtica de la solidaritat com a fil conductor. Seguint el camí de la lletra a la paraula i de la paraula al poema, Miquel Martí i Pol hi escriu l'alfabet secret de la solidaritat humana, creant un refugi pels somnis, on l'espai per creure amb els altres és la diferència. L'exposició mostra 26 obres d'art entre pintura, fotografia, gravat, escultura i instal·lació, i 26 textos literaris inspirats en cadascun dels haikus. El dissabte 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'oferirà una visita a taller adreçada al públic familiar i l'exposició es podrà veure fins al diumenge 22 d'octubre.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui, al primer espai de salut de la temporada, parlem de la menopausa, aquesta etapa vital que, com molts altres processos de la vida de les dones, ha estat tabú al llarg de la història. Un curs més conduirà aquests espais, aquestes seccions mensuals. La Núria Sant Romà la cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Deia Núria que tradicionalment ha estat tabú, però sembla que això comença a canviar i des de fa no massa se'n comença a parlar públicament i obertament.
Sí, 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 com molts altres temes, no? Que quan toquen doncs, sobretot temes emocionals i també de vinculats a la sexualitat, doncs a la nostra societat costa molt de parlar-ne. És veritat, últimament en parlem més, però encara jo diria que hi ha molts mites i hi ha molta sensació de que uf, estic menopausa i que, mare de Déu, quin horror, no? I crec que doncs, és important donar-li la volta. I
això ho intentarem fer avui, donar-li la volta. Quines expertes ens ajudaran?
Sí, avui tenim amb nosaltres a la Maribel Cunillera, que és llevadora de la CIR. Bon dia, Maribel.
Bon dia.
I tenim també la Mònica Cervera, que és la referent de benestar emocional del CAP Nord de Vilafranca, de l'ambulatori. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
I ben tornada, la Mònica ja l'hem tingut
en una
altra ocasió.
Benvingudes totes dues a parlar de menopausa a través dels micros de Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies.
Jo, no sé, per començar potser us preguntaria, perquè més així segurament tothom sabria dir més o menys què és la menopausa, però un expert en el tema que ens digui què és la menopausa exactament.
Bé, la menopausa és un procés natural en la vida de totes les dones i que es considera que una dona està menopàusica a partir de que està un any sense regles.
Val, sí, perquè aquest és un tema que moltes vegades és de discussió. Són un any, són dos anys...
No, és un any sense regles.
Un any sense regles.
Quan les regles comencen a variar o això, doncs estem en un temps de perimenopausa.
Però popularment el que passa és que quan la regla comença a fer el tonto que es diu o portes uns mesos sense regla, el que dius és estic menopàusica.
Sí, perquè hi ha a vegades hi ha símptomes, no?, associats, sobretot els fogots, que potser és el més conegut, però n'hi ha d'altres. Però es considera a partir de l'any menopàusica. Abans és peri, però sí. Les senyores totes diuen... A la que els hi comença
ja
a fer el tonte,
no? Ja hi soc.
Perquè és quan hi ha una manca d'estrògens.
Això és el que ara anava a preguntar.
La manca d'hormones.
Clar, i llavors, a banda de no tenir la regla, el problema són tots aquests altres símptomes, no?, que pot ser que apareguin, però que no sempre apareixen. Sí. Quins són els símptomes?
Els símptomes més freqüents de la menopausa, que evidentment hi ha gent que els acusa molt, hi ha gent que els acusa menys, i hi ha símptomes que algú els acusa més i d'altres que menys, doncs tenim els coneguts fogots, l'insomni, sequetat a la pell, sequetat a les mucoses, això comporta també una sequetat vaginal, a la llarga hi pot haver-hi una atròfia vaginal per la manca d'estrògens a la mucosa vaginal, això que t'engreixes perquè el metabolisme es fa més lent, és molt difícil aprimar-se.
Aquell greix abdominal,
sí,
oi?
Sobretot,
que no marxa,
que
hi ha manera.
Això és veritat, no és un mite. Realment no és perquè no fem prou activitat física, sinó que realment hi ha un metabolisme...
Està més lent, sí.
Per tant,
hi ha un augment de pes.
Hem de fer un canvi de dieta, doncs, no?
Sí.
Quan parlem aquí també de canvi de dieta, sobretot centrar-ho, no?, com en una alimentació saludable, no?, intentant poder tenir tots els nutrients necessaris, una bona base d'alimentació, que aquesta és la part que quan parlem de salut també parlem una miqueta d'això, no?, i també, sobretot també, perquè una altra de les coses que ha comentat també la Maribel, també hi ha la pèrdua de densitat òssia, que al final aquí també una bona alimentació, això també ajuda, no?, i també el tema de l'exercici, doncs aquí també va bastant lligat.
Sí, tenim un augment de l'osteoporosis, un augment de les malalties cardiocirculatòries, que els estrògens ens en protegeixen. Què més? Hi ha un augment, la gent que ja en té tendència o ja en tenia alguna cosa, de la incontinència urinària, perquè,
quantes alegries, no?
Sí.
Jo estava pensant el mateix.
Per això és important
conèixer-ho. A veure com ho podem
fer,
això, per tombar-ho.
Jo crec que el tema de la incontinència és com una sorpresa moltes vegades. O que va més, no? Qui en té va més. Dius, amb la menopausa va més. Llavors, sí, el que deia, és important portar una vida saludable i fer prevenció de tots aquests temes. Clar, a part, la sequetat vaginal influeix molt també en el tema de les relacions sexuals. Clar.
Hi ha menys líbido, menys desig? Bueno, almenys és un tòpic d'aquests que es diuen, no?
Sí.
Bueno, amb la menopausa també hi ha una disminució de la testosterona i sí que és cert que hi ha una disminució hormonal. Aleshores, això et pot afectar. Però jo veig que afecta moltíssim, doncs, per exemple, el tema de la sequedat vaginal, perquè si a partir d'aquí les relacions són doloroses, també, no? Aleshores, aquí doncs, també s'ha de fer doncs, igual un canvi de...
Sí, i sumant això també hi ha una afectació a nivell d'estat d'ànim, que moltes vegades per aquí també el, no, el punt aquest més de la libido, que també és molt... les ganes ja de fer coses en general, no?, que aquí també hi juga un paper important, l'estat d'ànim.
I com ho tombem, això?
Hi ha feina, eh?
La pregunta clau sí. És aquesta.
Com... Primer de tot, també és com tenir molt present de que ara hem fet aquesta llista que espanta molt quan es posa tot junt. Ostres, sí, és un... Sí. Uf! Però que cada persona també, cada dona la viurà d'una manera diferent. Que aquests símptomes siguin possibles no vol dir que hagin de sortir tots, ni que hagin de sortir tots, no? Com en la seva màxima intensitat. Però, sobretot, i una miqueta, no?, que és la idea també de poder-ne parlar, és el poder normalitzar que això és una cosa que ha passat sempre.
Sí.
I que és una etapa natural, és un cicle més de les dones, no?, totes les persones menstruants, i que al final és una cosa que ja ha anat passant, que no és una cosa nova, però també és el poder-ne parlar i sobretot el poder-ho compartir, no?, que és, potser són les coses que nosaltres ens trobem que són més enriquidores, és el... No? A vegades pues, poder reunir unes quantes dones i anem a parlar de menopausa i el, ostres, a mi també em passa això.
I ens en riem de tot el que ens està passant, no?
Totalment.
Perquè té la marinera.
Totalment,
I buscar-hi sí. Potser el cantó positiu, de dir, mira, no tornaré a tenir la regla. Bueno, és un alliberament també, no? Perquè
exacte.
Al final és una petita molèstia, que tampoc es pot dir que la regla, però bueno, no deixa de ser que...
Sí, sí, hi ha coses positives.
I la por de l'embaràs, doncs, que això també desapareix, no?
Bé, hi ha algunes dones que comenten, no? Potser no és tan freqüent, però hi ha dones que comenten que ells, quan més millor han tingut la seva sexualitat, ha sigut arrel de la menopausa. No hi ha perill d'embaràs, no... En aquest aspecte estàs més lliure, no estàs subjecte a cap mètode anticonceptiu ni a cap por, en aquest aspecte, no? I sí que hi ha senyores que comenten això.
I jo, per exemple, ara posaré un tema personal, però el tema que dius dels fogots, que jo, per exemple, tota la bateria de símptomes que has dit, els he tingut tots.
Ole!
I el tema, sí, tots, però amb alegria.
Quina sort!
També amb alegria.
Amb alegria, sempre.
I el tema dels fogots, jo sempre havia sigut una persona molt fredolica. Llavors, doncs, mira, he deixat de tenir fred a totes hores. Vull dir que, al final, ho he viscut més en positiu que no pas tant en negatiu. De dir, bueno, doncs de tant en tant m'agafa una calor. Sí, a la nit, al llit, és una mica més empipador, però durant el dia... cap problema, perquè ara ja no ets aquella que sempre tenia fred, sempre els peus freds, no, ara estàs sempre bé.
S'ha regulat la temperatura sí, una mica.
Exacte, vull dir que sí. És això que diem, no?, que els símptomes,
sí.
Depèn de com els visquem.
Clar, doncs... i no tothom els té tots, ni molt menys.
No, i tant.
Això a quina edat arriba la menopausa, la perimenopausa...
Quina és l'edat normal, com si haguéssim, perquè això oscil·la molt, oi?
Sí, oscil·la moltíssim, i quan parlem de menopausa parlem al voltant dels 50-55 anys, però clar...
Pot ser abans.
I també pot ser que sigui a causa del procés natural d'envelliment, però també pot venir donat per alguna operació, per alguna intervenció mèdica, per algun factor més orgànic que també la pot desencadenar una miqueta abans.
A quina edat diríem que és prematura una menopausa? O sigui, que no seria lo habitual? Fins a quina edat?
Abans dels 50, abans dels 45-50 anys, seria...
Abans dels 45, segur.
Abans dels 45.
És una menopausa precoç.
I és preocupant?
No, només ho has de saber i has d'adoptar les mesures adequades, sí. Hi ha... Bueno, actualment ja també hi ha medicació per solventar tots aquests anys, no? Perquè, de fet, jo penso que a la llarga, si tens una menopausa precoç, tampoc el més preocupant en aquest cas seria, ai, mira, que tinc fogots, que també, sobretot si és una menopausa quirúrgica, els fogots són molt més exagerats. Però, clar, el que potser es pot utilitzar és teràpia hormonal substitutiva, que, bueno, això ha anat millorant, no?, i ara n'hi ha de molts tipus, perquè, clar, el més preocupant a la llarga seria el risc de malalties cardiocirculatòries, cardiocirculatòries o d'osteoporosis, no? Llavors aquí potser es poden prendre mesures amb el tema d'una menopausa precoç. En tot cas, aquesta cosa la deixem pels ginecòlegs, que ells sabran, no? Perquè ja és un tema més mèdic, però que hi ha opcions.
Per què no ens expliqueu una mica el programa que teniu al Cap Nord, oi? Sobre menopausa, ens en feu 5 cèntims de què consisteix i a qui està adreçat.
Doncs va sorgir una miqueta, no?, com una idea així com en conversa de... Ostres, és un tema, no?, que potser valdria la pena que hi hagués més recursos, que se'n parlés més. I llavors vam anar a parlar amb la CIR i conjuntament hem muntat un programa que intentem que sigui el màxim de multidisciplinar possible. Va començar com un grup que es feia només al Cap Nord, però ara ja s'està fent des dels dos caps. I és un programa que ara mateix té, si no vaig equivocar, 8 sessions. És un grup de 8 sessions on participen medicina, on participa infermeria, llevadores, el nutricionista, fisioterapeutes i les psicòlogues. Intentem abordar una miqueta, no, tots aquests aspectes. Primer de tot, parlar de què és la menopausa i què no és la menopausa, no? Aquest punt com de desmuntar mites, com d'aquesta banda, no? De que és un procés, és un cicle totalment normal, no té per què ser alguna cosa que es vigui de manera patològica, no? O com una malaltia, que hi pot haver aspectes, no? Que potser és un factor de risc per altres. Està molt bé també el saber-ho i el tenir consciència, però sobretot també per poder-ho prevenir, no? I per poder adquirir uns bons hàbits que ens ajuden, que no només ens ajuden a la menopausa, no? Que ens ajuden en absolutament tots els àmbits. I fem això, fem unes sessions de parlar una miqueta de què és la menopausa, parlem d'hàbits saludables, de sexualitat, d'incontinència urinària, fem una mica de foment també de l'activitat física, parlem també de nutrició, de tots els aspectes emocionals, no? I de com gestionar tota aquesta muntanya una miqueta també d'emocions que es van generant, i sobretot, que és el que dèiem abans, el que a nosaltres més ens agrada és que és un espai on podem estar una hora i mitja cada setmana parlant de la menopausa, parlant de les vivències de cadascuna, parlant de les experiències, no? Podent-ho compartir de, ostres, a mi també em passa això. No, ostres, és que quan em passa això, jo faig l'altre, és que això és desesperar, no? És que això, mira, jo encara... No, que aquesta potser és la part com més enriquidora, sobretot, no?
Aquesta part donar... psicològica i emocional.
Aquesta ajuda mútua, no?
Aquesta sensació, no, d'acompanyament i de xarxa i de, ostres, anem a reivindicar, no, el poder parlar d'alguna cosa que és totalment normal i que sembla que fins ara s'ha anat portant una miqueta més, no? Com s'ha anat parlant amb la boca petita, potser.
I no només parlar-ne entre les dones, que també és molt important, però que saps que tens una professional davant que et podrà orientar, no? o assessorar o trencar mites.
Exacte. Sí.
I les dones que hi vulguin participar, què han de fer? Com s'hi pot accedir?
De diferents vies. Poden, o directament amb la CIR, no? Sempre és parlant amb algun professional i els professionals també ja faran la derivació. Des de la CIR ho poden fer i des dels professionals de referència a medicina i infermeria també. I en els CAPs hi ha cartells també, on també hi ha una adreça electrònica, que és molt llarga i no sé si val la pena que la digui, però que des d'allà també, si ens escriuen, nosaltres també ens hi posem en contacte i així podem anar a seguir parlant d'aquests temes.
Són grups estables, quan hi entres fas X sessions,
exacte,
com els grups de prepart o de postpart, com funciona?
Sí, són grups que són tancats, perquè sempre intentem que comenci les mateixes dones que ho acaben, i són grups petits perquè també poder incentivar una miqueta, no?, com aquesta conversa, aquest debat, no?, aquest compartir, i això, cada grup fa aquestes 8 sessions, i en el moment en què tenim la suficient gent també anem fent edicions. Ara de moment n'hem fet 2, a principis d'any en principi ja començarem a planificar ja la tercera.
Per tant, si algú està interessat,
exacte,
que s'adreci al CAP i ho exposi, perquè podria començar a principis,
exacte,
de l'any que ve.
Exacte. Sí, falta acabar de definir la data, però la idea és que ja, de cara al 2024, puguem tirar endavant, perquè abans d'això, doncs, ve el Dia Mundial de la Menopausa, que també ens enfocarem una miqueta cap aquí.
Sí. Quin dia és?
El 18 d'octubre. Ara anava a dir novembre, el 18 d'octubre. I doncs d'això també en volíem parlar una mica, no? Que heu organitzat una jornada dedicada a això, a la menopausa. Expliqueu una mica en què consistirà.
Bueno, serà una miqueta. La idea també era, com que aquests grups són tancats, el que volíem també era poder arribar a més població, no?, i poder-ho fer de manera també més en aquesta xarxa, no?, una miqueta més comunitària. I llavors serà una jornada que seran de 5 a 8 del vespre i es farà l'escorxador. És d'entrada totalment lliure i gratuïta. I durant la tarda hi haurà diferents activitats programades que una mica hem intentat que siguin com tastets, no?, de les coses que també es treballen al grup, poder, encara que sigui, donar pinzellades de tots aquests aspectes. Hi haurà una xerrada com d'acollida inaugural, parlant una miqueta, no?, de què és i què no és la menopausa. I després podran participar en diferents tallers, que hi ha tallers d'exercici físic i relaxació, hi ha tallers de berenar saludables a nivell d'alimentació amb la nutricionista, i després es farà un últim taller de sexualitat i un tupper sex, en sí, col·laboració amb Vintimina, que també ens dona un cop de mà aquí amb el tema de les joguines i això. I amb els tallers de berenar saludable i el d'exercici i relaxació sí que són places limitades, i allà sí que una vegada arribin a l'escorxador hi haurà unes llistes on fins a esgotar totes les places es poden apuntar.
Perquè, en principi, s'hi pot anar sense inscripció prèvia. Eh?
S'hi pot anar.
Tu et presentes allà a les 5 de la tarda, el dia 18, a l'escorxador.
Exacte.
En què cau, sabeu, el dia de la setmana?
És un dimecres.
Un dimecres.
Un dimecres a la tarda. Sí, sí. I mentre que comencen, si s'arriba una hora que encara no ha començat el següent taller, hi haurà una sala on també hi haurà informació, hi haurà professionals, es podran també fer algunes activitats per allà. O sigui que en qualsevol hora de la tarda, qui vulgui, es pot passar, que sempre hi haurà coses a fer.
És la primera iniciativa d'aquestes característiques, no?, que es fa a Vilafranca?
Sí, que en tinguem coneixement d'aquesta mesura.
Sí, perquè grups de menopausa antigament s'havien fet també, no?
És cert.
Potser va haver-hi uns anys que no es feien.
Sí.
No eren tan interdisciplinars, no? No participaven tant
des de la CIR, si no ho tinc mal entès.
Sí.
Només es feien des de la CIR. No eren tan interdisciplinars. I, bueno, jo crec que, personalment, i, bueno, no sóc l'única que ho pensa, evidentment, que està molt bé que el grup sigui interdisciplinar. Vull dir, jo crec que és una cosa que ho millora, no?
Home, i tant.
Ho millora,
enriqueix.
Enriqueix, que hi hagin molts professionals que estiguin interessats a fer això, i a part de que cada persona és més entesa, doncs, amb el tema que toca, no? Evidentment, vull dir, si tenim una psicòloga ho farà millor que no pas una persona que no n'és, no?, o una nutricionista. Aleshores, jo crec que això és, bueno, no sé.
És un plus, i tant,
és un plus, sí.
Bueno, i esperem, doncs, que la jornada aquesta hi assisteixin moltes dones.
Exacte.
Esperem morir d'èxit.
Convidem a totes.
Sí, totes convidades. Hi haurà berenars.
Hi haurà un berenar saludable amb una nutricionista. Que se li pot preguntar coses, a totes se'ns poden preguntar coses, estarem allà tota la tarda, i bueno, millor si s'arriba més aviat puntual, més a les 5, perquè després per poder-se apuntar als tallers que són tancats, no?, com el que és fisioteràpia i el que és...
Sí.
Relaxació.
Que igual pot ser que quedin plens perquè hi ha poques places. Se'n fan dos de cada, em sembla.
Exacte.
Es repeteix dues vegades.
Sí. Es fan de manera paral·lela a cadascun i després es tornen a repetir una vegada cada.
Però l'últim no, oi?
L'últim no.
El de tupper sex.
Exacte.
És a les 7. És de 7 a 8 i prou. Ja és per tancar les jornades.
Sí, molt bé.
Doncs ens apuntem a aquesta data, 18 d'octubre, Dia Mundial de la Menopausa, a la tarda, a l'escorxador, a partir de les 5. Si us sembla, per acabar, jo volia fer un test ràpid així de mites de la menopausa, que ens digueu si són certs o falsos, d'aquests que circulen tant. Per exemple, quan marxa la regla, quan comença a ser irregular, puntualitzem, ja no hi pot haver embaràs. Cert o fals?
Moltes menys possibilitats, però fins que no ets menopàusica del tot, no pots estar segura del tot.
Disminueix el desig sexual.
Això...
Bueno. Sí, ja ho hem dit, clar, és relatiu. La Maribel, abans ho comentaves, no?
Sí.
Que, clar, com que hi ha sequetat vaginal, com que hi ha una baixada d'estrogen...
Hi ha una baixada d'hormones, clar. És que les hormones són fluctuants, també, al llarg de tota la vida de tota la dona, no? Però no s'ha de comparar, perquè tot depèn de què ho comparem. Clar, si ens comparem una dona menopàusica amb un adolescent, imagina't tu.
No hi ha color.
Sí. No hi ha color. Però...
I que sobretot en el moment que baixa la intensitat dels símptomes també és un molt bon moment per tornar a redescobrir la sexualitat, que aquesta també és una oportunitat no? Com del que dèiem, no? De mirar una mica sí. des de l'altra banda.
Sí, l'hem d'oblidar que el cervell és un òrgan sexual també, i llavors aquí hi ha molt a fer.
Un altre mite. Els fogots afecten sobretot les dones més nervioses.
Oh, això és... Aquest no l'havia sentit mai.
No, això és una mica cert en el sentit sí? de que sí. l'estrès i els fogots estan relacionats. Ah. Normalment l'estrès i tota l'activació magnifica i exacerba i augmenta també la intensitat i la duració dels fogots. Així que la regulació de les emocions, totes les tècniques de relaxació, en aquesta etapa van molt
Ajuden.
Bé.
Ajuden. Si tens la regla aviat, també tindràs la menopausa aviat.
No té per què.
Això us ho volia preguntar abans. No té res a veure.
No, és un cicle vital, al final no. És molt difícil posar un inici i un final.
No.
I l'últim, perquè ja sé que em direu i vull acabar així, és la pitjor etapa.
No, no. Jo puc parlar personalment, no. Absolutament no, és veritat. Això que dèieu abans, de que depèn de com ho visquis, doncs no, no és la pitjor etapa.
I depèn de tot, vull dir, sí. no ho sé. A vegades també amb l'edat una se sent millor amb si mateix. I llavors tot és molt... No és només aquests símptomes que et poden molestar o no, no? Vull dir, també compensa tindre una edat i tindre... No sé. Jo penso que no.
Mònica,
sí, sí,
a punt de vista psicològic.
Sí.
No és la pitjor etapa, segurament. No ens recordem d'altres coses que ens han passat abans. No?
Que l'adolescència és molt dura, eh?
Per això, exacte.
Sí, sí. I que és una molt bona oportunitat això, de ara que tenim l'opció de poder-ne parlar, no? I que hi ha tantes oportunitats per canviar una miqueta el prisma, aprofitar-ho també i poder-li donar una volta, que hi ha moltes noves coses a descobrir, molts nous aspectes també a treballar, que ho fan també una etapa molt més enriquidora.
Està costant, però mica a mica se'n parla cada vegada més, no? Deixa de ser tabú.
Sí, exacte, i nosaltres animem a tothom, que amb totes les seves amigues, que treguin el tema, no? Parlar-ne i així poder deixar de que sigui aquest tema més tabú i més estigmatitzat, també.
Insistim en aquesta jornada del proper 18 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Menopausa, a la tarda, a l'Escorxador, a la qual esteu totes convidades a participar-hi. Maribel Conillera, Mònica Cervera i Núria Sant Romà, moltes gràcies per parlar avui obertament de menopausa, en majúscules. Que vagi bé, bona setmana.
Moltes
Adéu,
gràcies.
Adéu, gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.